Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Com estem? Bé? Vinga, doncs. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Com sempre, moltes, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més a la segona part del passeu sense trucar, si és que no n'heu quedat tips de la primera.
Dius, bueno... Doncs home, mira, no,
igual diuen, escolta, tu... M'agradaria...
Sí, m'agradaria flagelar-me més. Doncs a la tarda hi tornem a ser.
Home, jo no diria això, Candela.
No ho sé.
No ens menyspreiem tant, no?
No.
Bueno, escolti'm, aquí estem una vegada més, un dia més. Avui és dijous, avui, com ja és habitual, toca psicologia.
Sí, senyor.
Amb la Laura Dallarès.
Exacte.
I abans, però, sí que direm que avui és el dia mundial d'això.
Nutella. Desayuna positivo.
Oh. La Nutella.
Nutella.
Nutella, Nutella, sí, Nutella,
sí, sí. Nutella. Doncs té un dia, la Nutella. I tant que sí.
I tant.
Perquè la Sara Rosso, que és una bloguera italoamericana, aficionada a aquest famós producte, que tampoc has de ser massa aficionat, perquè... És xocolata i tal, bueno, de fet...
I avellana.
De fet, Nutella o més nostrat seria...
Una rubia que llega llorando a su casa y dice, cariño, que me han quitado la nocilla de los niños, cariño, que me han quitado la nocilla de los niños, y dice, la Tutela, María, la Tutela.
Doncs això, la Tutela.
La
Nutella. Doncs... El 2007, és molt recent, eh?
Sí,
doncs
sí.
Va voler retre homenatge a nivell mundial a aquesta crema.
Sí.
Que et pot agradar o no. Jo la trobo força bona.
Sí,
eh?
A mi no m'acaba de...
Que té gust de xocolata i...
I avellana, avellana.
Letxe, cacau, avellanes i azúcar.
Nocilla.
Això és el que deia, sí, nocilla,
sí, eh? Sí.
Doncs això es veu... Es veu
sí, que, té una història,
que,
com
sí,
tot.
Sí, que té clar, anys, clar, ja, clar, eh?
I tant. I
quan
tant.
Se va acabar la Segona Guerra Mundial, procedeix d'Itàlia, i va ser concebuda a la dècada dels 40 per Pietro Ferrero. Us sona aquest nom?
Sí, el soci del Rocher.
Doncs aquest senyor tenia una pastisseria, que es deia Alba, que estava al districte italià de Piemonte.
Això mateix.
Una localitat que es caracteritza per la producció d'avellanes.
Vine, com Reus.
Home, com tot el camp de Tarragona és molt avellaner i se n'han arrencat un munt, perquè ja no donava calés, això. Doncs hi havia molt poc cacau, es veu, en aquella època. I Ferrero va utilitzar pols d'avellanes i va donar origen doncs, en aquesta crema d'untar la Nutella. El 1951 va sortir a la venda, que era coneguda... inicialment com supercrema.
Exacte. Bueno, tot té una història i avui, doncs, mira, Dia Mundial de la Nutella.
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 Al Valentino li agrada molt, es veu. No?
Molt. Sí, 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 tant com el pa, com el Márquez.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
De nou és la cita amb la psicologia, amb la Laura Dallarès. Què tal, Laura, com anem?
Hola, molt bé, gràcies.
Avui parlarem d'un tema que jo crec que molta gent ens hi hem trobat o ens hi trobem, no? Allò que te'n vas a dormir i comences a donar toms al llit, però el que més toms dona fins i tot és el cap, perquè es rumia massa de nit.
Exacte, és aquella dificultat per agafar la son, perquè quan el cos vol dormir, el nostre cervell s'activa i vol parlar, no?
I què hem de fer, llavors?
Llavors, avui parlarem una miqueta de per què passa això, vale? Perquè és important aclarir alguns conceptes, perquè ens trobem sovint amb molta gent que hi troba fins i tot una utilitat amb això. Jo és que trobo unes idees fantàstiques.
Ah, sí?
Veurem que no són tan fantàstiques, d'acord?
Segurament.
Aleshores, primer de tot, aclarir que no és, si ens passa això, segurament no som un cas excepcional,
no.
Sinó més aviat el contrari, això és molt comú, no és cap signe de debilitat, de trastorn, de cap problema, res d'això, no?
Uh-huh.
És un patró cognitiu força conegut. I hem de parlar, quan parlem d'aquestes voltes que fem al cap, quan anem a dormir, no? Quan hi ha tot el silenci estimular després de tot el dia, això té un nom i li podem dir rumiació. Aleshores, què és la rumiació? És un pensament repetitiu, podríem dir quasi circular, no? Passiu en tant que no té cap objectiu d'arreglar les coses, sinó més aviat és tot el contrari, i normalment se centrarà sempre en el malestar o fins i tot en amenaces que percebudes, que no siguin reals. Jo, per fer-ho senzill,
sí.
Sempre li dic a la gent que s'han d'imaginar, no? Sabeu el típic hàmster que dona voltes?
Sí, a la rodeta aquella, no?
A la rodeta?
Sí.
Clar, per més voltes que doni, si us hi fixeu, no va enlloc, no?
No, sempre un mateix punt, sí. Sí,
exacte.
Sí, sí.
Doncs amb la rumiació passa una mica el mateix, no? Tenim dos tipus de pensament. El pensament productiu, que és aquell que analitzarà el problema buscant una solució, i després tenim la rumiació, que és el que es vesteix, entre cometes, d'anàlisi. En realitat no ho és més una, perdoneu que sigui tan bèstia, però una flagel·lació cap a un mateix, vale? Una tortura, quasi bé, que no pas un pensament productiu. Què passa? Que sovint es disfressarà d'anàlisis.
Ja, perquè, és clar, el cervellet, pobretell, durant la nit el que ha de fer és reposar, perquè durant tot el dia ja li hem donat prou tralla, no?
Exacte. Penseu que la nit, el descans...
El descans.
Se'n diu descans reparador, perquè per una banda el cos es repare, però per l'altra banda el cervell també. Aleshores, una son de qualitat serà una son que passi per totes les etapes, vale? I sobretot per una concreta, que és la fase REM.
Sí, ben coneguda.
Que és allà on una mica el cervell fa el reset.
Uh-huh.
Vale? Si no arribem a tenir aquestes fases de la son, ens quedem amb somni lleuger, és quan ens aixequem molt cansats, no? De la mateixa manera que quan et despertes enmig de la fase REM, allò que estàs somiant,
sí, sí, sí.
Et despertes fet caldo.
Clar.
Encara que hagis dormit 10 hores, no? Per tant, fixeu-vos si és important, no?, que hi hagi una reparació a nivell de cervell. Aleshores, el primer concepte que volia aclarir és aquest, no? Diferenciar el que és el pensament productiu, que aquest sí que té una direcció, sí que busca entendre el que ha passat i generar decisions o solucions a un problema concret, i l'altre és la rumiació, on sí. El que faré és anar donant toms com si fos un hàmster dintre de la roda, perquè he fet això, perquè he fet l'altre, no?
Uh-huh.
Però d'aquí no sortiré. Llavors, tenim diversos tipus de rumiació també que ens permeten identificar-ho, no? Tenim aquella rumiació que és més aviat de tipus retrospectiu, és a dir, que reviso les converses en bucle, reviso els errors que he comès, no? Després tenim l'anticipatòria, on imaginaré escenaris futurs, normalment negatius, fins i tot catastròfics, vale? Penseu, i això l'altre dia vaig llegir, no sé on ho vaig llegir, perquè m'agradaria donar-vos tota la informació, però la majoria d'escenaris que imaginem per preparar-nos són catastròfics també perquè tenen una funció, que és permetre'ns adaptar-nos a lo pitjor, no?
Ja.
Aleshores, i el que passa és que ens fusionem amb aquest pensament i ens arribem a creure que realment allò que hem imaginat és el que passarà, quan en realitat el 90% de coses que imaginem no passen.
Uh-huh.
Sempre són molt menys dramàtiques del que havíem imaginat, no? Aleshores, això és una dada a tenir en compte. És a dir, això que m'estic imaginant, ara estic en el present, estic segurament estirat al llit, no ha passat encara, per tant, no existeix. No puc donar-li una credibilitat 100%.
Clar.
Perquè no ho tinc al davant.
I tant. Mm?
I això és important. Després tenim aquella rumiació identitària, no? Els judicis globals que fem sobre un mateix, i ja sabem quin tipus de judici fem. Normalment, poques vegades serà per premiar-nos. Poques, m'atreviria a dir, fins i tot ninguna, no? Sovint, el nostre pitjor enemic som nosaltres mateixos. I això també n'hem de ser conscients, de que aquest judici que m'estic aplicant cap a mi mateix tan dur, tan cruel, segurament no l'aplicaria a una altra persona. De fet, un exercici molt bo és, imagina't que és algú que t'està comentant la mateixa situació que tu tens ara, que és el que li diries. Clar. Veureu com canvia moltíssim la manera en com parleu a l'altra persona i el discurs mental que esteu tenint cap a vosaltres mateixos.
Mira com som, eh? Els humans, de veritat.
Sí. Llavors, amb tot aquest... amb el poc que portem parlat ara, Candela,
sí,
no?
Sí.
Ja has vist que la tonalitat és molt negativa, no? Oh, si l'haguéssim
pintat,
la pintaríem de color negre.
I tant.
Clar, amb tot això, el que generem és un malestar, una ansietat, no? Fins i tot nervis, estrès, que, claro, després ens preguntem per què no estem agafant la son, no?
Clar.
Per tant,
és important, és normal, que... clar.
Sí. Agafem consciència, no?, una miqueta de quin discurs estic tenint abans de el que se suposa que hauria de tenir per dormir, que això és molt bàsic, no?, que és el que necessita una persona per poder-se adormir, seguretat, per tant, quan imagino escenaris catastròfics de seguretat, no en tinc, tranquil·litat, quan m'estic jutjant, m'estic imaginant tots aquests escenaris, tampoc tinc tranquil·litat, no?, i sereno, amb la qual cosa és bastant impossible que pugui agafar la son, no? Per què passa més a les nits, no? Una altra de les preguntes que podem respondre. Penseu que durant el dia el nostre cervell està una mica, entre cometes, pilot automàtic, no? Per què? Perquè anem destinats a resoldre una sèrie de tasques que tenim, no? Tant sigui la feina o obligacions personals, he d'anar a buscar els nens al col·le, no? He de fer el sopar, els he de banyar... Llavors, estem més o menys ocupats i, a més, hi ha una cosa que encara que no en siguem conscients està present, que és el soroll estimular, no? Soroll de cotxes, soroll de persones que parlen a prop... Tot això són distraccions per al nostre cervell. Què passa? Que a la nit tot això va a menys...
I tant...
Parlo de les nits, les persones que treballin de nit ho han d'adaptar a quan
s'han
de dormir de dia.
Clar,
vale?
Clar, i tant.
Però
sí.
És veritat que de dia poden tenir més dificultats, perquè és veritat que l'ambient social és molt major, no? De
hi ha
dia.
Més soroll...
Exacte. Però, en termes generals, no? Si anéssim a dormir de nit, veurem que la societat abaixa, vale? L'ambient abaixa. Per tant, tenim molt menys estímuls externs, molta menys distracció... I és molt més fàcil que en aquell moment connectem amb aquesta rumiació, no?, que es fa molt present.
I ens trobem amb nosaltres mateixos, no?
Exacte, ens trobem amb nosaltres mateixos, però aquí hi ha una trampa, perquè si fos trobar-nos amb nosaltres mateixos, a mi ja m'estaria bé, perquè de tant en tant fer insights també és molt sanador, no?
Sí, esclar.
El que passa que hem de ser també conscients que després d'aguantar tot el dia, i més actualment, no?, amb les feines que tenim, que no són... en la gran majoria no són dintre del sector primari on hi ha un contacte amb la terra, més aviat són feines de molta pantalla, no? Amb molt estrès afegit, per tant, el cervell arriba a finals de dia molt cansat i cansament igual a menys control cognitiu, d'acord? Llavors, hem de ser també conscients de que els pensaments que tinguem de nit no són... els millors que podríem tenir, perquè ja venim d'un desgast de tot el dia.
Sí, esclar. No és com quan te despertes que has dormit bé i tal, que has fet el reset amb el cervell i està fresc, no?
Exacte. De fet, hi ha molta gent que em diu, jo tinc grans idees a la dutxa. I és real. I té base científica, clar que sí, perquè la dutxa, segons com l'agafis, és un moment de relaxació, no?, fins i tot si dutxes amb una mica d'aigua calenta i ja tot el cos es dilata, no? Perquè hi ha aquesta escalfor i és veritat que en aquest moment de relaxació de cop i volta surt una idea que és magnífica, no? A les nits és diferent. A les nits ja venim d'un desgast molt potent, llavors normalment aquest pensament serà molt menys bo, és a dir que això també convé ser-ne conscient de dir, bueno, aquesta idea que he tingut de nit la meditaré durant el dia... per aviam si realment és el millor que puc pensar, que ja us dic ara, ens faia un spoiler, segurament no sigui.
Segurament que no, jo també pensava el mateix. Escolta, però podem fer alguns tips perquè això no ens passi?
Ah, sí, vamos a ello.
Anem, vinga.
Vamos a ello. Llavors, tenim una sèrie d'estratègies pràctiques, ¿vale? La primera és la descàrrega cognitiva abans d'anar a dormir, no? Què vol dir això? Molta gent diu, no, mira, jo jo faré una relaxació i així m'adormo de seguida. I després, quan ho proven, et diuen, ostres, és que no ha funcionat. Clar, perquè s'han quedat a mitges, no? És cert que hi ha una primera part, i això els metges porten insistint-hi anys, no? En la que ens hem de preparar per anar a dormir, és a dir, que no puc passar de tenir totes les llums de casa enceses, la tele, estar amb el mòbil escrolejant TikTok i pretendre anar-me a dormir i adormir-me amb zero coma. Hi ha persones que ho aconsegueixen perquè es desgasten tant físicament durant el dia que realment les bateries estan molt baixes i ho aconsegueixen, però si hi ha dificultats, és a dir, hauríem de preparar abans, no?, tot l'ambient. Llums més aviat tènues, les pantalles les retirarem com a mínim mitja hora abans d'anar a dormir i preparem una mica l'ambient, no?, que sigui un ambient tranquil, que sigui un ambient agradable, i aleshores sí, marxo a dormir. Aquesta seria la primera part, no? Si volem fer algun tipus de relaxació, també benvinguda, però, com veus, ens quedem sempre amb aquesta primera part molt física, molt física. Sí, sí. Llavors, falta descarregar el nostre cervell. Com ho fem? Doncs una tècnica que funciona superbé és agafar un full en blanc, un boli, i escriure sense pensar. Permetre que el nostre cervell buidi una mica tot el que tenim. Si tenim preocupacions o estem passant per una època de molt estrès, farem un llistat de tasques que tenim pendents per al dia següent, perquè quan estan escrites és com que ja les he descarregat. Vale? Llavors, com que ja les tinc escrites, no me n'oblidaré. Per tant, no serveix de res anar fent aquests recordatoris mentals, si fossin els recordatoris del telèfon a dintre del cap, perquè ja estan escrits. Això també acostume a descarregar bastant. I aquí sí, tinc la primera part en la que ja m'he relaxat una mica, ho puc fer també amb respiració, no?, diafragmàtica, és a dir, una respiració de quatre temps, per exemple, per anar abaixant el ritme. Tinc la part corporal i tinc la part cognitiva, on he permès buidar de, vale, demà és superimportant que faci això. Doncs ho deixo escrit, perquè si no ho deixo escrit, el meu cervell, com que detecte que hi ha algo molt important, m'ho anirà recordant i això interfereix directament en la son. Vale?
Vinga, doncs.
I detectar també la rumiació, el bucle infinit, de dir, vale, ara mateix aquí no estic buscant solucions. Sembla una tonteria, però és superimportant diferenciar-ho, perquè si donem utilitat a aquest tipus de pensament, no l'arribarem a trencar.
Exacte. Estarem
perquè allò
igual,
que és útil ho mantinc.
Sí.
Vale? Llavors, és agafar, fiquem la mà al pit, respirem, vale, ara estic donant voltes a un bucle infinit i això no em porta enlloc, ja està, no passa res. I fiquem el nom, no? Ara estic rumiant, ara no estic pensant. No estic tenint un pensament productiu, per tant, tranquil·litat. Què és el que acostuma a funcionar molt malament? Em poso al llit i intento forçar la son. Sense haver-me relaxat abans, sense haver descarregat cognitivament. Aquí què és el que passarà? Aquí entrem en un altre bucle infernal que segurament tots heu viscut alguna vegada, d'anar mirant el rellotge, és que m'estan passant les hores, és que demà em llevo a les 7, són les 12 de la nit, dormiré poc, tu. Molt millor que això és, vale, què m'està preocupant, què m'està impedint dormir? Vale, ok, m'està preocupant que tinc quatre coses superimportants el dia següent. Ok, vaig a fer un llistat, ho deixo escrit, vale, perquè si ja no me n'oblido, i ara provo d'anar-me'n a dormir. No és suficient? Vaig a fer una relaxació per veure si amb la relaxació funciona. Perquè si us quedeu al llit, entreu en un estat de lluita.
Sí. I és un neguit, Dius, no
és molt neguitós.
I cap allà, i que no sé què, i no sé... Escolta.
Clar, de fet, quan estem en aquest estat de hauria d'estar dormint perquè em queden 4 hores, perquè demà estaré fosa, perquè tinc una reunió superimportant, fixeu-vos el que està passant aquí. En lloc de relaxar, ens estem activant.
Totalment.
La lluita és activació.
I tant.
Això no funciona. Val més aixecar-se, fer unes respiracions tranquil·lament, potser fer algun tipus d'infusió, deixar-ho tot escrit, i aquí sí, ja és molt més relaxat l'ambient que si estic amb tensió, perquè normalment, i això també, claro, hem perdut molt la connexió amb el cos, no? Però quan estic amb aquestes lluites dintre del llit donant voltes, si parés un moment i mirés com tinc el cos, hi ha una tensió total.
Mira, jo una cosa que he posat en pràctica, ja un cop m'hi he adormit, perquè llegia l'altre dia d'un psiquiatre, i que molta gent ho fem, Jo la primera, allò que et despertes a la nit, mirar el rellotge. Has dormit, però te despertes i mires el rellotge. Ja no el miro. No el miro. Perquè és un, també, clar, el teu cervell diu, tate, és aquesta hora, me queden tantes hores per llevar-me, només he dormit això, i ja hi som una altra vegada. Per tant, passo del rellotge. Penso, quan toqui el despertador ja em llevaré, sigui l'hora que sigui.
De fet, Candela, estem molt educats amb les hores de son que necessitem, no? Que és una de les mesures que serveixen, no? Per tenir una orientació de quantes hores ha de dormir una persona. A banda de que aquests estudis no estan ben bé actualitzats, perquè no és el mateix el que ha de dormir una persona jove que una persona més gran, i fins i tot l'altre dia llegia, no és el mateix el que han de dormir els homes
que les dones.
Que el que han de dormir les dones, sobretot quan estan en estats especials, no? Sigui menstruació, sigui embaràs, canvia moltíssim la necessitat del cos per reparar-se, no?
Sí, sí.
I tot això, per exemple, no està estudiant, no? Diuen, has de dormir 8 hores i sí. Listo, no? Sí. Llencen una generalitat i no té per què encaixar amb tothom, eh? Clar. Però ara sí que s'està parlant molt dels cicles de son, no? Que duren entorn a l'hora i mitja, i això tampoc és algo que pugui ser generalitzable, perquè cada persona és un món i perquè les circumstàncies, com et deia, no? En el cas de les dones, que és un cos completament cíclic, doncs has d'adaptar a les circumstàncies del cos. Un cos que està menstruant és evident que necessitarà molt més descans que un altre,
sí,
vale?
Sí.
Perquè està perdent tota una sèrie d'elements i, per tant, necessitarà reparar el triple, no?, que un altre cos. A més, una cosa de la qual es parla poc també és que aquests cossos que estan menstruant molt sovint amb dolor. I el dolor cansa molt, no? Per tant, això també, claro, ho hem de tenir en compte i hem d'anar-nos adaptant una mica al cos. Ho dic perquè sempre ha sigut el gran oblidat, eh? Llavors, sí que és veritat que ens diuen una hora, unes hores, no?, típiques, que ens serveixen com a orientació, però que després hem d'anar adaptant. Per què us dic això? Perquè normalment quan mirem el rellotge i veiem, hosti, ara ja no faig les 8, ja comencem a entrar dintre de l'estrès, no?
I en neguiteges, pensem, clar, i ja hi som.
Claro, si ho pensem en cicles de son, cicles d'hora 30, treu bastant estrès, vale? I us dius, vale, he de fer 5 cicles. Vale.
A veure.
Doncs, amb 5 cicles, són teories diferents que ens permeten adaptar-nos una mica, però que sapigueu que normalment aquestes orientacions són molt generals. No funcionen per tothom de la mateixa manera i sobretot hem d'analitzar una mica la relació de, quan no estem dormint el que voldríem dormir és perquè algo passa. I baixem molt poc cap a que tal ho passa, no? Llavors, intentem forçar una son, que per posar-vos un exemple és com si intentéssim fer dormir a un nadó amb una festa muntada, no? Amb
totes les
músiques, totes les llums, massa estimulació. Clar, quan aquesta estimulació és interna dintre del cervell, esteu intentant dormir enmig d'una festa. Llavors, és difícil. Llavors, si baixem cap a la causa, és molt més fàcil entendre'ns i dir, vale, no, és que serà impossible que pugui dormir en aquestes condicions. Val més que m'aixequi, que perdi mitja hora fent això, i després sí, ja les poques hores que em quedin les dormo, però les dormo de qualitat.
A pierna suelta, com diuen en castellà, no?
Ai.
A pierna suelta.
A pierna suelta, és perfecte. Si ho aconseguim, sí, és perfecte.
I tant que sí, i tant
que sí. Al cap i a la fi, jo el missatge que volia traslladar avui és que lluitar contra els pensaments sempre ha estat una mala idea.
Yeah.
No hem de lluitar contra aquests pensaments, si els hem d'entendre, els hem de diferenciar de quan és un pensament productiu o quan m'estic autoboicotejant de forma indiscriminada, no? I és canviar la relació que tenim amb aquests pensaments. Vale?
Tens a veure.
Perquè després hi ha persones que diuen, no, jo no em puc autoboicotejar mai, perquè m'ho han dit els psicòlegs, perquè m'ho han dit els coach o qui sigui, no? Ostres, tampoc és això, vull dir, de tant en tant, són coses que fem de forma natural, simplement és detectar-ho, vale, estic en aquest plan, per què estic en aquest plan i què és el que m'està fent mal? I aquí sí entrem ja a sanar una mica.
Doncs a veure si posem en pràctica tot plegat i ho anem aconseguint de mica en mica. Ens ets de molt ajut, això també s'ha de dir. I que t'esperem ben aviat. Laura, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
I anem a posar música, Ricky, que ja acabem, i avui amb un parell que va acabar força malament.
Sí.
Bobby Brown, sí, que avui és el seu aniversari.
Sí, va néixer un 5 de febrer del 1969.
I que va estar casat i va tenir una filla, que també ja es va morir, amb la Whitney Houston.
Exacte.
Tot un personatge.
Tot un personatge. Una de les grans estrelles del rhythm and blues a finals dels 80 i principis dels 90, es va caracteritzar i va popularitzar l'estil, com diuen aquí, New Jack Swing. Mm-hmm. Bueno, la veritat és que no ho feia malament, no. les coses com siguin. Però va ser, diguem-ne, més conegut, doncs, per aquesta vida privada, sí, que en aquest cas va ser el matrimoni amb la Whitney Houston
sí,
i els problemes amb la justícia i...
més que per la seva música.
Evidentment.
Anaven les coses bé en aquell moment i van fer plegats aquesta cançó.
Sí, és un duet.
Something in Common, Bobby Brown i Whitney Houston. Tornem demà, adeu-siau.
Adeu.
Was dedicated to those who don't believe in real love, especially our love. Hey yo, LA.